Este es el régimen que ha funcionado durante 50 años en democracia.
I així arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Acaba avui la quarta setmana de vaga de metges. Activitat a l'Hospital Mateu Orfila i també en els centres de salut de l'illa tornen a partir de dilluns a sa normalitat. Això sí, amb sa càrrega de feina a conseqüència de totes les consultes que s'han cancel·lat aquesta setmana, que s'afegeixen a les que ja estan a ses llargues llistes d'espera. Aquest dijous, per exemple, s'han registrat ses xifres de més impacte, amb 228 cancel·lacions de consultes i també de proves diagnòstiques i 4 intervencions quirúrgiques. Ses reivindicacions dels metges són majoritàriament enteses i recolzades per part de la societat, però les diferents vagues realitzades no estan servint per canviar la postura dels polítics ni tampoc de l'administració competent. Les seves demandes arriben, però no són escoltades ni tampoc es tenen en compte. Ara estan estudiant noves mesures de pressió. Acaba la setmana de vaga, però continua el seu malestar. Fins a on arribarem amb aquesta situació? Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Betrà Ràdio. És divendres 22 de maig.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle, ara.
Avui és el Dia Internacional de la Diversitat Biològica, Dia Mundial de Gòtic i Dia Mundial d'ell, d'en Pac-Man. El videojoc d'arcade creat per un dissenyador japonès de nom Tori Iwatani, que es va llançar al mercat als Estats Units un 22 de maig de 1980, que va ser un superèxit convertint-se en un fenomen mundial. Ai, Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia. Tu hi has jugat en el Pac-Man?
No? Sí, alguna vegada, joc, sí. No? Sí. Sí? El Mejacocos, no?
Sí, bueno, era, sí, aquest, era una màquina que es posaven monedes per jugar.
Sí,
no? Aquí, sí. La mare veu aquella màquina que t'emportes per tot arreu. No, aquesta era grossa.
Pesava.
Grossa, pesava. I aquell personatge de color groc?
Sí.
No?
Sí.
Què menjava?
Cocos.
I fantasmes.
Ai, cocos? Fantasmes? No cocos? Menjava cocos.
No menjava fantasmes, menjava
i cocos, no?
I cocos i fantasmes?
Les dues coses.
Bueno, perquè no li perseguien els fantasmes?
Sí, però ell volia menjar cocos.
Clar, perquè agafava...
No?
Tu te'n recordes,
Excel?
O no, Excel? Tu jugaves?
Hola, sí.
Eres del Pac-Man?
Molt.
Vinga, què, eren cocos?
No sé, eren... No sé què eren, la veritat. No sé, però hi havia fantasmes.
Hi havia fantasmes, perquè aquest personatge en forma de cercle
cocos
groc,
no,
amb la boca oberta...
Vaig a cercar-ho, un moment.
Escapava ara... dels fantasmes. Sabeu que l'inventor es va inspirar en una pizza perquè era el personatge del Pac-Man?
Traner piague de la vanitat i la terra l'imbrunir col sol que aterriba masticando l'avenir.
Idò, sí, es va inspirar en una pizza per crear aquest personatge, símbol de la cultura pop i ha estat objecte de, bueno, referències en la música, en el cinema, en la moda... Bé, una passada, el bitxoquet del Pac-Man. Resulta que l'objectiu del creador era crear un videojoc per a tots els públics, fàcil d'entendre, però sobretot per atraure el públic femení. Als anys 70 tots els videojocs eren de guerra o eren sobre alienígens, bé, com poc com avui, eh? Llavors es va crear aquest videojoc que no fos violent, que fos un joc d'estratègia i d'habilitat. Ens agrada això. Més dissenyadors de videojocs haurien de tenir avui en dia aquesta premissa: diversió sense violència. A més, Si vosaltres hi jugàveu, vosaltres veu arribar mai al final del joc o no?
No.
Mai. I tu?
Crec que no arriben mai al final de
no,
cap joc.
De cap joc, no?
Al final no.
El Pac-Man, el joc del Pac-Man és un joc sense final. És a dir, impossible d'arribar en el final, perquè pots anar passant nivells i nivells i nivells i nivells, però arriba un moment que dona un error intern i ja no pots aconseguir passar ni més pantalles, ni més punts, ni res de res.
Ah, sí?
No, no es pot, no es pot, no es pot. Això ho usaven els fanàtics d'aquest joc.
Per tant, l'error intern és el gran èxit.
Per tant, la pregunta va per què.
Ah.
A quin nivell del joc no et deixa jugar més ja i no pots seguir...
180 pantalles.
Pantalles. 180 pantalles.
300.
300. Tu m'ho has mirat, veritat?
No.
Perquè ho tinc apuntat aquí en el paper i es veu fàcil. Ara m'he donat compte que segur que ho has mirat.
He encertat?
256, no, però...
Si ho hagués vist, hagués dit 250.
Bueno,
està molt bé, està molt bé.
Està molt bé, s'hi ha acostat, s'hi ha acostat. I del pernil és per en Pere Gibert avui, divendres.
Sí. A mitges. No està tan més a prop que jo.
Us puc donar un altre 180. Joc, va, que no miris el guió, va, donaré una altra pregunta. El Pac-Man va aconseguir rècord Guinness, videojoc més venut de la història. Quantes màquines es van vendre entre el 1980 i el 1987?
Màquines de què?
De Pac-Mans.
Ah, màquines recreatives.
Jugar. Clar, màquines recreatives amb aquest joc. Abans era una màquina o un joc?
M'encantaria tenir-ne una a casa.
Jo sí diria no? Unes 293.000.
Segueix.
Aprox.
522.
No, sí. És que m'està mirant. Mira, ara estàs dient... Sí, home, sí. Ara
a veure, hem d'explicar a la gent que
tenim,
la Clara
favor.
I en Pere tenen un guió
estem tapant
amb tot,
tot
escrit, mira. I l'únic que no té guió i que va a pèl sóc jo. I aleshores quedo a vegades com que no sé la resposta, però és que és tan senzill com que ells la tenen i la llegeixen.
A la pregunta oficial, jo no tinc la resposta.
Idò, per haver fet trampes, el pernil se'n va per l'Excel avui. Ala.
També us he de dir que en Jordi m'ho ha dit per l'Ossera.
Sí,
per
ho he dit per pinga.
Bueno, les màquines que es van vendre i per això és forma dintre, forma del rècord Guinness, són 293.822 màquines venudes al mes de la història, el Pac-Man, i ja està. Però...
Que guai.
Me voy pel pueblo.
Va, que tenim feina llarga avui. Qui ens visita?
Parlarem amb la Míriam Tirado, consultora de criança conscient i escriptora d'una trentena de llibres sobre una etapa que preocupa i ocupa els pares i mares, l'adolescència. Ella és a Menorca per oferir una xerrada avui capvespre a l'Auditori de Ferreries, espai que justament aquest cap de setmana es convertirà en un gran estudi de tatuatges gràcies a la primera edició del Menorca Tattoo Expo, on participaran més de 60 tatuadors de tot el món i també locals. Avui divendres rebrem els tres músics del grup madrileny Gilipollas, que actuen a Esclaustre, avui cap vespre. Acabarem el programa amb l'habitual crònica social menorquina, amb en Silve Pons.
Aquest és el menú, esperem que t'agradi, que et quedis amb nosaltres des d'ara fins a la una en directe. Anem a repassar les notícies d'avui divendres. Excel, per on passen?
Doncs passen pel Servei d'Atenció a la Dependència, que serà insular i estarà coordinat tant pel Consell com pel Govern. D'aquesta manera, els ajuntaments podran oferir una atenció domiciliària més eficient per a les persones majors i dependents. Quan a Menorca es va inaugurar aquest servei d'atenció a domicili per a persones amb dependència, l'any 2019 es van establir 27.000 hores anuals d'atenció. Enguany, aquesta xifra ha augmentat fins a les 76.000. Els ajuntaments, però, no poden donar cobertura a un 30% d'aquest servei per manca de personal i per no tenir garantia continuada de finançament. Per aquest motiu, el Consell i el Govern els han presentat una proposta per gestionar el servei a través del Consorci Sociosanitari de Menorca. Sentim Carmen Reinés, que és la consellera de Benestar Social, i la directora general d'Atenció a la Dependència i Persones amb Discapacitat del Govern, Maria Castro.
Us permetrà optimitzar recursos, ser més eficients i donar una major atenció a les persones. També us permetrà donar unes millors condicions laborals perquè seran personal del consorci.
Qualsevol resident, en funció del municipi on resida, ha de percibir la mateixa qualitat del servei d'atenció domiciliària. I amb aquest protocol a nivell insular lo vamos a aconseguir.
De les més de 3.000 persones en situació de dependència, només un 7,5% reben atenció a domicili. L'objectiu és augmentar aquest percentatge, duplicar-lo fins al 14%. Els usuaris ho veuen de forma positiva.
Que tenia ma mare també en molt malament, i m'ho faltava mans.
Nosaltres, desgraciadament, vam tenir que agafar una persona per ajudar, però ara ja no podíem i està geriatre.
I està molta estona quan una persona sol·licita poder tenir assistència.
També és notícia que la família de Cala Sant Esteve, desallotjada pel despreniment mortal, cerca ajuda ara per fer front a la gran inversió que ha d'assumir per poder tornar a casa seva. Dimecres es compleixen 4 mesos del tràgic succés. Encara no han pogut tornar a casa seva, no tenen data i estan convençuts que no serà a curt termini. Una situació complicada per a aquesta família que ha de passar el dol per la mort d'un familiar lluny de casa. De moment, estan de lloguer en un altre habitatge. Carme Serra és una de les familiars.
No, nosaltres fa 4 mesos que estem igual que aquella nit, fora de casa i assumint un lloguer amb els preus que hi ha avui en dia. Suport no en tenim cap, vull dir, això ve de la nostra economia, la nostra butxaca, a part de seguir pagant les despeses que la casa ja té, de sempre.
L'Ajuntament de Castella assumeix el cost de redactar el projecte per garantir la seguretat del penya-segat i permetre el retorn a casa del 20% dels veïns que encara estan reubicats en altres allotjaments. Lluís Camps és el Batla.
Han acordat aquests dies la contratació de la redacció d'un projecte executiu perquè només se tingui que fer un, que no tinguin que fer els veïns, els ciutadans, un projecte cada un, perquè això encariria, això retrasaria, etc. I per tant, nosaltres vam veure una oportunitat de poder seguir acompanyant i ajudant els nostres veïns amb aquesta contratació.
No obstant, les tasques per enretirar la roca de dins la casa, reparar-la i consolidar el penya-segat de la seva propietat ho ha d'assumir aquesta família que ara cerca ajudes per poder fer-hi front. I acabem a Ciutadella, on l'Ajuntament ha acordat la cessió gratuïta dels terrenys on s'ha de construir la futura estació de busos. Es tracta d'un solar de més de 6.000 metres quadrats que passarà a mans del Consell. Serà, precisament, l'administració insular qui s'encarregarà ara de la tramitació urbanística, de la redacció dels projectes, de l'execució de les obres i de la posada en funcionament d'aquest nou equipament. L'aprovació de la cessió s'ha fet en el plenari municipal. Segons la proposta, els terrenys mantenen la seva naturalesa de domini públic i quedaran afectats exclusivament per a construir-hi l'estació. Es preveu que, en cas que els terrenys deixin de destinar-se a aquesta finalitat, revertiran de manera automàtica de nou al consistori.
Gràcies, Axel, a les 2:30 més. Bon cap de setmana.
Igualment, que vagi bé.
Adéu. La porta del cel.
Cap de setmana que tindrem temperatures ben altes, com ses d'avui.
Sí, tant avui com dissabte com diumenge seran dies per estar a l'exterior, passejar i gaudir d'activitats a l'aire lliure perquè tindrem un cel ben clar i assolellat, a tenir en compte, això sí, que hi haurà bancs de boira a la nit i al matí. Pel que fa a les temperatures, seran molt suaus i agradables, d'entre 13 i 28 graus. El vent bufarà de tramuntana i gregal amb poca força, acompanyat de brises costaneres.
Els estius que semblaven...
Tots a 16 minuts, pausa i seguim.
El dia Menorca, fet a casa.
IB3 Ràdios, participació.
IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia Menorca. Fet a casa.
Els adolescents avui en dia són protagonistes de nous fenòmens socials, són fills d'internet i són els joves més informats de la història de la humanitat. Ja no són invisibles com eren en les passades generacions, s'han convertit en els nous ciutadans de la nació digital, es relacionen poc amb l'entorn familiar i quan ho fan acostuma a ser per discutir o creuar monòlegs difícils de comprendre.
A més, sembla que la nostra societat del benestar a l'adolescència s'està convertint en una etapa més llarga i més complexa, joves que es tanquen dins la seva habitació on tenen de tot. Mòbils, tabletes, videoconsoles, ordinador, televisió. Nascuts en una societat consumista i també tenen el seu afany de tenir doblers, cosa que fa que es converteixin fins i tot en petits comerciants, a vegades legals, a vegades il·legals. Tot un repte tenir adolescents a casa. Com acompanyar l'adolescència sense desesperar-se en l'intent? Li preguntam a Míriam Tirado. Ella és consultora de criança conscient, escriptora, periodista especialitzada en maternitat i paternitat, que avui cap bé està mos ho explicarà o mos donarà eines a l'auditori de Ferreries. Míriam, bon dia, com va?
Hola, bon dia, molt bé.
L'adolescència va entre els 10 i els 19 anys, sembla avui en dia. És una etapa vital, apassionant, però també inquietant. Com acompanyar els nostres fills adolescents?
Doncs amb molta paciència i amb molt sentit de l'humor, perquè sense aquestes dues coses és difícil, val? Perquè és una etapa en la que ells estan molt diferents de com eren a l'anterior, no? Diguéssim, dels 7 fins als 10, 11, 12, i ens hi hem de, bueno, ens hi hem de fer, no? Ens hi hem d'acostumar, i aquests dos ingredients, paciència i sentit de l'humor, ens ajudaran molt. I també tenir informació, saber com són i què en podem esperar, i què no, i què els hi demanem, i que serà difícil de que ens hi entenguem, perquè estan en una etapa en què no ens poden donar allò que a nosaltres ens agradaria.
Clar, el primer que crec que hem de fer és una reflexió profunda amb nosaltres mateixos, justament pel que dius. Estem acostumats a un tipus de relació, estem acostumats al nostre fill amb uns gustos, amb unes coses que li agraden i un saber fer amb ells, i unes eines també en moments complicats que de cop i volta ja no serveixen. Ho hem de fer tot, posar dins d'una coctelera, podríem dir, i tornar a treure eines noves i acceptar que han canviat.
Sí, 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 i que és normal, i que és natural, i que és esperable, sí. I bo que sigui així.
Correcte.
Que a vegades també pares i mares s'atabalen moltíssim i, tenim un problema. No, l'adolescència no és un problema, és una etapa més del creixement d'un humà. Nosaltres hi hem passat, nosaltres la recordem també la nostra pròpia, i hem de fer també aquest exercici, no?, de recordar què volíem, com estàvem nosaltres, i no és una etapa gens fàcil. O sigui, els adolescents molts ho passen molt malament en aquesta etapa, que no entenen res, que canvien molt ràpid, molt de pressa, sense tenir gairebé el temps d'entendre què els està passant, sense tenir les eines, sense tenir la maduresa per poder-se expressar d'una manera assertiva, i no els és gens fàcil. Nosaltres som els adults i, igual que hem fet en les altres etapes del seu creixement, hem de fer aquest exercici de poder entendre'ls i poder-los ajudar de la millor manera, que serà una altra manera de com els hem ajudat abans. Potser abans els agradava molt que parléssim i parlar amb nosaltres, explicar-nos molt, potser s'obrien més, i potser en aquesta etapa no en tenen ganes, i haurem de ser receptius també al seu estar i no parlar quan a nosaltres ens agradi o ens vingui de gust, sinó quan ells estiguin disposats a fer-ho, no?, i respectar aquests espais.
Els pares d'avui en dia potser deixem de tractar els temes pròpiament de l'adolescència. Ara ho deies, no? Els nostres pares van tenir una adolescència en una societat que era diferent a la que tenim a dia d'avui. Els canvis biològics, els canvis emocionals sempre hi són en aquesta etapa, però hi ha altres factors d'avui en dia, la societat de benestar en la que estem, que es posen també en el nostre dia a dia. Jo tinc vegades la sensació que molts pares ens desconnectem per culpa de la gestió amb les pantalles, que acostuma a ser la gran batalla entre pares i fills adolescents, i la societat ens ha portat reptes tan difícils com aquest, perquè hi ha els reptes propis d'escreixement, que sempre hi han estat, però hi ha els canvis de l'adolescència en cada societat de cada moment de la humanitat, podríem dir.
Totalment. Jo penso que la seva adolescència, la d'avui en dia, la de molts adolescents, ara és molt més difícil que la nostra en aquest sentit. Nosaltres vivíem en un món 1.0, no? I que quan te n'anaves a casa, doncs havies de fer altres coses i estaves bé dedicant el teu temps a altres coses que no eren les pantalles. Avui en dia les pantalles hi són per tot arreu, molts nens i adolescents hi estan molt enganxats i això és un problema. I moltes famílies diuen el gran problema que tenim en aquesta etapa a la nostra família és la gestió de les pantalles. Potser perquè abans no s'ha gestionat, potser perquè se'ls ha donat abans d'hora, potser perquè no hem assentat unes bones bases, o potser també perquè a vegades hi ha nens que tenen personalitats, igual que adults, una mica addictives, i que quan els agrada una cosa en volen més i més i més, i això és un gran problema per moltes famílies. I no només això, sinó tot el que avui en dia ho sabem, hi ha evidència científica, tenim proves del perjudici que en molts casos amb infants i amb adolescents provoquen aquestes pantalles, no? El problema amb l'autoimatge, les comparacions i els efectes que tot això té en la salut mental de molts adolescents és innegable. Llavors, jo crec que avui en dia tenim un gran repte pel que fa a adolescents i pantalles, sense cap mena de dubte.
Això també requereix de que ens informem pares i mares abans. Més enllà dels canvis biològics, hem de també prendre decisions fermes per tal de poder posar els límits de manera correcta, perquè si no comencem a navegar en mars sense direcció i això, evidentment, porta els nostres fills també a la deriva, més en una societat molt consumista que també fa que ells vulguin tenir doblers i amb això aconseguir una major independència també quan potser encara no toca.
Sí, ens hem d'informar i hem de posar límits, com tu deies, i fer-ho sense por. Hi ha molts pares que tenen por, és que s'enfadarà. És igual, vull dir, s'enfadarà, evidentment, perquè els infants i els adolescents estan programats per rebutjar els límits que nosaltres els hi posem i per buscar la seva autonomia i independència. Això és absolutament normal, però nosaltres no podem eludir les nostres responsabilitats i les nostres obligacions com a pares, i és posar aquests límits. I si el seu dispositiu i toca un control parental, li hem de posar, i sense por, i mantenint aquest límit, que hi ha pares que és avui sí, però demà no, i llavors, clar, quan posem un límit i comencem a ser incoherents amb aquest límit, i comencem a dubtar, i comencem a sentir-nos malament, i a vegades perquè estem cansats i no volem el pollastre que potser ens muntarà, doncs ens fem enrere. Tot això dona una inestabilitat i una inseguretat en quant al límit, que no ajuda en absolut a tenir menys conflictes, al contrari, els augmenta.
I d'avui que vespre, a partir de les 6, ens donaràs eines bones per gaudir d'aquesta etapa amb connexió cap al teu fill, paciència, amor, humor i sobretot gaudi, que a vegades sembla impossible això, Míriam.
Sí, perquè també és una etapa molt bonica, és una etapa en què podem riure moltíssim amb els nostres fills, estan divertidíssims també comencen ells ja a treure les seves pròpies conclusions de moltes coses, podem tenir converses molt interessants i és una etapa meravellosa, igual que han estat les altres, però l'hem de saber portar. I sí, intentaré aquest vespre ajudar pares i mares a que la puguin portar gaudint-la.
I deia, a més, si teniu qualcun dels llibres d'en Míriam, que n'hi ha una trentena, i contes també ben polits, Criar junts, Sentir límits enrabiats, Em dic go a infinit, Anada i tornada, El fil invisible, o Tinc un volcà, que són eines meravelloses pels més petits de ca nostra, els podeu dur també, perquè després firmarà els llibres i tindrem oportunitat de conèixer-la en persona i d'apuntar bé totes aquestes eines. Allà mos veiem, Míriam, a les 6, a l'Auditori de Ferreries, entrada oberta, sense inscripcions, i gratuït fins que s'ompli l'aforament, que és ben gran aquí a l'Auditori de Ferreries. Bon viatge cap a Menorca, que d'aquí una estona agafa l'avió.
Moltes gràcies. Gràcies, fins després. Una abraçada.
El dia Menorca, fet a casa. We'll be right back.
exclusiu aquesta nit en Esclaustre amb sa banda madrilenya Gilipo Jazz. Si no els heu vist mai en directe, no us els podeu perdre. Són únics, revolucionen el públic allà on van amb els seus directes frenètics i plens d'energia. Sens dubte, una de les propostes més singulars del panorama musical actual. Ens acompanyen aquí els estudis Nángel Cáceres, Níker García i en Pablo Levin. Com esteu? Bon dia.
Hola, hola.
Tu eres Ángel.
Sí, estaba intentando hacer las voces de Iker y de Pablo, pero no me ha salido.
¿Dónde está Iker y Pablo?
Bueno, digamos que Menorca es muy bonito.
Sí, lo sabemos.
Sí, pues nada, pues Pablo ha decidido ver lo bonito que es Menorca.
Ah.
Y Iker ha decidido ver lo bonito que es el apartamento.
Ah, muy bien.
Porque sí, estaba cansadito. Así que aquí estoy yo. Aquí estoy yo dando el callo.
Iker se está mirando por dentro, ¿no?
Efectivamente,
o sea, durmiendo.
Sí. Efectivamente.
Y Pablo está mirando el mar.
Eso es,
muy
de
bien.
Dentro para afuera.
Muy...
Eso es.
Fantástico. Bueno, pues un abrazo a Iker y Pablo. Están en la isla, eso sí, dispuestos a esta noche, claustra, y esta tarde pruebas de sonido.
Eso es,
¿no?
Eso es.
Así que todos
sí, están
listos.
Tomando fuerzas.
Bueno, hay que decir, chicos, Iker, Pablo, que Ángel hoy se merece un poco más de sueldo, un poco porque está aquí trabajando.
Sí, un poquito más de sobrasada, yo con eso
más
me quedo.
Vale, pues un poquito de más de sobrasada, son porque el café está pagado.
Está pagado.
Ahí sí, ¿no?
Eso está pagado.
Eso ya
sí.
Está pagado. Bueno, Ángel, cambio de Madrid a Menorca, ¿qué tal? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
¿Sí? ¿Ha empezado el calor fuerte ahí o todavía no?
Sí.
¿Sí ya?
Sí, sí. Ayer ya era...
¿Ha petado la cosa?
Ya ha petado, así de repente. Y nada, bien, nos hemos pillado el avión hace poquito y estamos ahí tirando para adelante, pero bien, bien, bien. Va a ser un buen concierto, yo creo, hoy.
¿Segunda vez que estáis en Esclaustra?
Sí.
Que hace 2 años, ¿no?, que vinisteis.
Dos años, justo, sí.
Yo sé que los que vinieron por primera vez ese día, hace 2 años, vuelven esta noche. Y los que no pudimos ir, que nos lo contaron, estamos más que apuntados para esta noche, porque quien va a un concierto vuestro lo cuenta y no lo olvida, ¿verdad?
Ay, pues no lo sé, sí. Desde luego a la gente creemos que le gusta. Hay que verlo para creerlo, como se dice, sí.
Solo de ti depende.
Esta es la historia de un niño cuyos padres lo obligan a estudiar en el conservatorio para interpretar la música del maravilloso Joan Sebastián. Sin embargo, lejos de querer estudiar al maestro, nuestro pequeño protagonista solo quiere escuchar escorbuto.
El nombre de Gilipo Jazz, ¿esto de dónde sale? A ver, ¿quién es el que decide el nombre o de quién depende todo esto?
Pues mira, está bien que haya venido yo porque se me ocurrió a mí.
Este chico trabaja más que los otros, creo. De momento ya vamos un 2-0.
Pues eso, joder, pues el nombre fue... Mira, es que es curioso. Tengo ya 35 añazos, pues se me ocurrió cuando tenía 19 años.
Mira tú.
Jurado, ¿eh? Jurado. Y yo me acuerdo que se lo decía a la gente en plan, pero imagínate la idea de un grupo que se llama Gilipollas. Yo ya tocaba con otras bandas, se lo propuse a otras bandas, unas prebandas que tú, nadie lo quiso. Y cuando ya cuando conocí a Iker y a Pablo, se lo planteé y dijeron, por supuesto, es el mejor nombre del mundo. Y así fue. Es que me parece, no sé, empezó un campo que había ahí, había un campo abierto. Y además, curiosamente, nosotros poníamos ese nombre en Google y no aparecía nada. O sea, estaba todo por descubrir. Es que era perfecto.
Era perfecto.
Era perfecto.
Y con este nombre, humor asegurado, ironía, un poco de gamberrismo, ¿no?
Un poquito.
Lo justo y necesario.
Un poquito.
Esto forma parte de vuestro show, imagino también, porque vosotros sois así, está en vuestro ADN.
Sí, somos tontetes, por naturaleza.
Hombre, no.
No, pero es verdad, tenemos ese ADN tontete, sí. Somos así.
Yo tenía otra duda, porque lo de jazz... No sé yo si progresáis adecuadamente con este tema.
Me gusta mucho los sonidos Foley, ¿eh? Está muy bien puesto. O sea,
sí,
aquí
Jordi. Es él.
A ver, sonido jazz, claro. A ver, el jazz es muy amplio. O sea,
en
decir,
eso te doy la razón.
Nosotros hemos estudiado mucho y nos encanta el jazz, pero bueno, es que el jazz te puede ir desde Duke Ellington, desde Charlie Parker, hasta Weather Report, o hasta ya cosas muy frikis, ¿no? O sea, quiere decir que hay una gran amplitud de lo que es el jazz. Pero es verdad que en nuestro caso empezamos por el nombre porque nos parecía como algo... Joder, como un... No sé cómo decirlo, como... Como un golpe en la mesa, ¿no? Es un poco un golpe en la mesa ese tipo de nombres, de tener la, un poco, entre comillas, la valentía de ponerse ese nombre. Y luego fue como, pues nada, pues es que es, básicamente, depende de la música que escuchemos esa semana, así va a sonar una canción que compongamos. Ahora estamos escuchando a Joan Manuel Serrat, así que a ver qué tal el tercer disco. Antes escuchábamos Pantera, estamos ahí. Estamos
viendo, vamos
progresando adecuadamente, sí. Entonces quiero decirte que no nos cerramos con los géneros.
Este es el nombre de vuestro segundo trabajo, Progresando Adecuadamente, editado en 2024, así que estáis ya trabajando en este tercer disco.
Sí, sí, sí. Estamos ya está prácticamente, está compuesto. Va a ser un disco bastante, bastante distinto, bastante, bastante distinto, justo por lo que te comentaba. Yo creo que puedo ir adelantando que va a ser un disco de colaboraciones, en el que va a haber 5 colaboraciones y 5 temas nuestros, y es muy variadito. O sea, solo puedo decir que es muy variadito.
Bueno, esto sin duda con las canciones que ya tenéis hechas, son canciones con muchas variaciones, con cambios muy rápidos, estilos mezclados, compases poco comunes, eso es una de vuestras características, y vuestro directo, para que parezca que todo sea tan fluido como aparece cuando estáis encima del escenario, imagino que detrás hay todo un trabajo.
Wow, le hemos echado horas, sí. Le hemos echado bastantes horas. Es verdad que ya no ensayamos, ¿eh? O sea, ya literalmente tenemos... O sea, vamos un poco ya a pelo, pero porque, claro, a lo mejor hemos estado 2 meses ensayando sin parar, a lo mejor 6 horas seguidas, no sé cuánto te puedo decir a la semana, pero hemos ensayado mucho. Porque es una música que si no, no la puedes tocar. O sea, literalmente es que si, mecánicamente no te da la mano si no lo haces así. Pero como amamos lo que hacemos y disfrutamos un montón, no hay... No nos cuesta.
Buenos ingredientes, ¿eh? Una buena preparación, que os guste, y además vuestra energía y vuestra comunicación encima del escenario, que también ahí se va transformando concierto tras concierto. Sí. Lleváis unos cuantos, ¿no ya?
¡Buah! Conciertos, mira, hicimos la cuenta, llevamos 30 con este.
A los llevas, ¿eh?
30 desde enero.
¿Qué et sembla, eh? El nombre 30, quin és claustre, Menorca. No hay letra.
No hay letra. Solo hay silbido.
Solo hay silbido. Pero oye, esta canción... Claro, yo he empezado diciendo, ya te han pagado el café, ya debes el café, porque uno de los temas es Iker, ya no me debe un café. Otro de los temas es Me persigue un caniche. Este que estamos escuchando es Mi madre es azafata y viajar me sale a la mitad. Uh-huh. No ponéis letra, pero vaya tela a los,
bueno,
¿no? Los
claro,
títulos,
es que
divertidos.
A falta de letras, pues claro, solo puedes poner la del título. Entonces, pues ahí sí nos esmeramos un poquito más.
No, con lo de los títulos, entre el nombre que tenéis y todo, creo que lo lleváis bien.
Ahí vamos.
También vais hablando, ¿no?, en el concierto.
Sí. Pues la verdad es que, o sea, para quien no haya venido nunca, o sea, realmente está muy currado. O sea, me refiero en el sentido de que es bastante teatralizado. Dentro de cierta improvisación y cierta genuidad, ¿no? Pero sí que es, pues bueno, nos interesa mucho que... Sabemos que un grupo instrumental es difícil, o sea, no va a ser difícil, pero que se necesita una puesta de atención por parte del público. Entonces eso nosotros lo hemos visto desde el principio y hemos intentado hacer que el concierto sea dinámico, que haya una serie de gags, de bromas, de momentos interactivos. Entonces... Digamos, nos gusta mucho, por ejemplo, los luthiers. Entonces bebemos mucho de eso, bebemos mucho de tricicle. En fin, que no es por hacer publicidad, pero es que hay que verlo.
Hay una canción que decís, lo describís todo muy bien, ¿no? De otro disco, que es Tito.
¿No?
Y así con eso queda todo. Súper bien explicado.
Es que ha pasado una cosa, es que no lo vais a creer, pero es que había una parte en este momento de la canción con letra, pero no nos ha dado tiempo a acabarla. Por lo tanto, del 87,92% de música instrumental hemos pasado al 91,7, ¿vale? ¡Ja, ja! ¡Tu papá, tu papá! ¡Tu papá, tu papá! ¡Tu papá, tu papá!
Bueno, això serà avui en el claustre. Aquest és el ritmazo de Gilipo Jazz. Bueno, estáis tocando en festivales de todo el mundo. Habéis estado por México, mini gira y conciertos por todas partes. 30 más la agenda, ¿cómo la tenéis?
Pues afortunadamente este verano un poquito menos, porque nos vamos a meter en el disco, en el tercer disco, sí.
Bueno, así que la playa de Menorca os va a dar... ¿Tú tendrás tiempo de ir a la playa
pues
o
no?
No lo sé. Hay que hablar con Ángel.
No lo sé.
Digo, con Pablo.
Sí, ay... Estoy agobiado, a ver si me da tiempo.
¿Cuándo os vais?
No, mañana.
¿Mañana?
No, mañana.
Fita. ¿Heu parlat amb Fita?
No.
No, hay que hablar con Fita.
Vale, luego lo hablamos.
Él es el jefe.
Sí, lo sé.
Bueno, digo, en Menorca, vosotros tres ya vosotros sabréis, ¿no? Pero...
Si es que las cosas, es que no da tiempo, es que los músicos estamos muy liados siempre.
Ya lo veo ya. ¿Y mañana qué hora te vas?
Yo me voy a las 8, que me voy a tocar a Vigo. Me voy a tocar a Vigo.
No, lo de la playa mal. Lo tienes. Creo que Pablo se te ha adelantado.
Bueno, pero yo con tomarme un cafetito en una terraza ahora y leerme un libro,
vale,
yo
con eso
estoy,
lo tienes, vale, vale, perfecto. Pues tómate un cafecito porque las pruebas de sonido son a las...
Hòstia, crec que és 6 i
Fita, a les 6, que tenim en Fita, programador d'Esclaustre, que sempre ens porta els artistes, ens acompanya, sempre un plaer tenir-vos els amics d'Esclaustre aquí al Dia Menorca. I, bueno, que no passe... que lo passeis muy bien, que no passe nada surrealista.
O sí.
Y bueno, los que se piensen que van a ver un concierto de jazz, que no salgan muy descolocados, que imagino que eso también nos habrá pasado alguna vez, ¿no?
Sí, en general ha pasado, pero luego dicen, oye, pues también me ha gustado. Así que sí ha pasado, ¿eh? Sí ha pasado.
A les 9 avui, en Ángel Cáceres, Níker García, en Pablo Levin, Gilipo Jazz. A les 9, en Esclaustre, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dale un abrazo aquí a tus compas, ¿eh?
De vuestra parte. Muchísimas gracias.
Que disfrutéis de la isla. Gracias a vosotros.
Chao.
Radios, cultura. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
Que hi ha opcions, és evident, la lluita fins al darrer.
El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
El Dia Menorca. Fet a casa.
Canviant de tema, amb un anam a Ferreries.
Sí, perquè la primera edició de la Menorca Tattoo Expo convertirà l'auditori del municipi en el punt de trobada de més de 60 tatuadors locals i internacionals aquest cap de setmana. L'esdeveniment neix per apropar el tatuatge al gran públic amb música, food trucks, concursos, demostracions en directe i exposicions.
I justament tenim per aquí els estudis d'IB3 Ràdio Mos, impulsor i organitzador de Sant Menorca Tattoo Expo, Genís Fidel, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Bueno, conta'ns un poc, aquesta primera edició del Menorca Tattoo Expo, mos podem fer un tatuatge allà o no?
Sí, clar.
Ah, sí,
Hi haurà dues opcions. Pots o entrar a l'Instagram del Menorca Tattoo Expo i mirar els tatuadors que hi ha de tots els estils diferents i ja mirar quin t'agrada i demanar-li cita prèvia, o pots vindre allà i directament veure-los com treballen i demanar-li cita en el moment. Hi ha alguns que ja tenen tot tancat i altres que sí que tindran cita oberta. Aleshores tu podràs dir-li, tens cita avui? No, val, demà sí? Correcte, a quina hora? I ho tanquem. Venen tres famílies de japonesos que venen de Tòquio i d'Okinawa i serà el més diferent que veurem. Hi ha molt de nivell també aquí a les Balears, que hi ha més d'un 25% de tatuadors locals, però la diferència dels japonesos és que es tatuen a mà, amb una tècnica que es diu Tebori i Shamisenbori.
És un reflex de tota la cultura del tatuatge, dels seus orígens i dels usos que també se'n fan a diferents països.
Sí.
De manera cultural, no? Cada un amb unes tècniques.
Exacte.
I una cultura diferent.
Sí. Una cosa que he de dir, que la paraula tatu, com a curiositat, ve de tatau, que vol dir tatuatge en polinesi.
I quin pes tindran els tatuadors menorquins? Hi ha bon nivell aquí a la nostra illa, tu ets de València,
sí,
però ja fa uns anys que vius a Ferreries.
Sí, 8, exactament.
8 anys.
I sí, com dius, hi ha molt bon nivell de tatu aquí a Menorca, i de fet el cartell de la nostra primera edició l'ha fet un artista local de Ciutadella, el Nacho Ruiz.
Uh-huh. Hi ha molta gent que ve aquí amb aquesta... Jo he sentit que hi ha molt bona reputació i molt bona higiene també en els estudis d'aquí de Menorca, i que això fa que molta gent vengui a Menorca cercant un tatuatge o un tatuador de referència per fer-se els seus tatuatges. És així, no?
Sí, de fet hi ha molts turistes que aprofiten i se'n van ja en el tatu d'aquí de l'illa.
Clar,
i
que
se la
ja
lleven
coneixen,
el pack completo.
Clar, i potser se l'emporten, o potser després diuen no, doncs ven expressament perquè aquí saben que hi ha aquest tatuador que els agrada i ven especialment a Menorca, fer-se aquest tatuatge.
Així és.
I cada vegada n'hi ha més d'estudis aquí a Menorca?
Sí, de fet ara estan a punt d'obrir dos estudis nous a Ciutadella.
Mira.
Obriran el Norai Tatu, que l'obrin el Moix i la Marta,
uh-huh,
i obriran el Golden Way, que l'obrirà el Nacho Ruiz, que és el que he nomenat, que ha fet el cartell.
Que ha fet el cartell. Escolta'm, avui ets a Moix ja perquè teniu pre-party, avui que vespre.
Sí, a la tarda, preparat? Al Black Tatu. Anem a fer una pre-party, que ja el que anem a fer és que se coneguen entre els tatuadors que no se coneixen, perquè sí que hi ha molts que entre ells ja se coneixen, però bueno, farem un poc de show, els entregarem les acreditacions i acabarem d'organitzar una mica tot amb ells.
Mm-hmm. Així que avui aquesta pre-party, i demà a quina hora s'obren les portes a l'Auditori de Ferreries? És tot el dia?
Sí, és tot el dia, i a partir de les 11 del matí ja pot vindre la gent perquè estaran les portes obertes.
I què més hi ha? Perquè ens has dit que bueno, han de food trucks i de
demostracions. Sí, hi ha un fum d'activitat.
Hi haurà també cotxes antics.
Harley Davidson customitzades, una exposició de bonsais.
Molt bé.
Hem fet una selecció de bonsais entre Mallorca i Menorca.
I d'aquesta iniciativa fantàstica, primera edició de Sant Menorca Tattoo Expo, que avui pre-party i tot el cap de setmana a l'Auditori de Ferreries, tothom convidat, es vulgui o no es vulgui fer un tatuatge.
Exacte.
Ida,
no
gràcies.
Tatuarem a tot el
no,
que vinga.
No és obligatori.
No tingueu por.
No vos vindran amb segua. Moltes gràcies, Genís, i que sigui un èxit, que aquesta primera edició arribi per quedar-se.
De res, a vosaltres.
El dia Menorca, fet a casa.
Estàs dándole a la gente esa verdad tuya.
Des de la capital política administrativa de Menorca donarem pas a la capital eclesiàstica representada per el senyor Silvi Pons.
No ha habido nadie como él.
Que ens xerrarà de xofer de rum.
Y sobre todo tiene ese sabor.
Més adequat.
La qüestió és menjar.
O més vigents o més calents avui en dia.
Que m'agrada dir. Silvi Pons, bon dia, com estàs?
Bon dia, però avui no des de la capital eclesiàstica.
Ah, i on ets avui?
Avui som a Can Panxa Roja.
Ah, i això
a Ferreries.
És... Bueno, que tot passa a Ferreries enguany. Avui o què?
Hem darrerament, xerrat... darrerament... Bé, ara estic a punt d'anar-me a fer un tatu, ara veurem.
Què me dius? No, no, però és demà que hi són els tatuatges. Jo vindré avui cada vespre a la xerrada d'Anna Míriam Tirado. Després m'aniré al concert de Gilipo Jazz. I demà quedam per fer un tatuatge a Ferreries també. No?
Hem de triar bombos al feim, eh?
Bueno, això ja perquè ho podem després, xerrar en privat. Si
després, quan torna amb ells, tot penja, Clara.
Sí, no, ha de ser un lloc que no pengi. Bueno, escolta, a mi, què fas avui a Ferreries?
Bueno, tenc, avui fas el Club de Jubilats un dinar, on fan un reconeixement en els majors de 85 anys i en els matrimonis que duen 50 anys de casat.
Mira tu.
I jo, com a director de la revista de Ferreries, cada any me conviden i em fa molta il·lusió perquè ja m'ho passo molt bé amb la gent gran.
Ai, que bé, quina bona meravella de moment que veuràs avui dinant, eh? I deu una forta abraçada als amics del Club de Jubilats de Ferreries. I què, m'ho anem a tema 1?
Vinga. Avant, això és una música règia, diguem, perquè un jove maonès, en Fernando Murlà, vecina de sisè de primària del Col·legi de la Salle, ha estat seleccionat per representar Balears, ni més ni menys, que en l'audiència privada que fa el rei Felip VI cada any en els guanyadors d'aquell famós concurs «Què és un rei per a ti?». No. Però recordeu, quan érem petits ja es feia. Fa 45 anys que es fa aquest concurs. Idò, guanyador de Balears, en Fernando Murlà, de La Salle de Mo. I, bueno, durant l'audiència privada que està amb el rei... Ai, quin nervis. Bueno, ell li explicarà amb el que consisteix la seva manualitat. Resulta que és... Atenció, perquè això ja que entendreu. És una manualitat elaborada en fusta que representa la península i les illes i et senyalitza cada comunitat i ciutat autònoma en la bandera regional respectiva. A damunt de totes aquestes, en una clara referència a la seva recent formació militar, apareix, atenció, la princesa Leonor pilotant un avió i volant simbòlicament cap al seu destí com a reina d'Espanya.
Uau!
A cap vol?
Boníssim,
no, acabat,
això,
acabat. A cap vol també és una metàfora de la travessia que la futura monarca està emprenent, guiada per la preparació i l'exemple de son pare per assumir el futur dels cantes d'estat i reina de dragones!
Ai, 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 the mother of dragons. Però, escolta'm, ja t'ha contestat en el missatge que li vas enviar fa 2 anys? O 3?
Mira, jo em penso que està prou enfeinada com per tenir-me en compte jo. Allò està escrit, eh? Allò està escrit, perquè jo vaig entrar a la pàgina web, vaig demanar audiència. Però, mira,
no
aquesta dona se'm
va anar a fer la mili,
se'm va anar a fer la mili, 3 anys de mili, es veu que no va deixar ningú davant l'ordinador, i...
Bueno.
Saps que li escriuré...
Escriu-li.
Tu saps que se... Tu saps que la princesa, la infanta i la reina Letícia tenen xarxes socials privades, tu saps.
Sí, ho sé,
d'amagat, d'amagat.
Sí.
Idò, ja jo estic intentant descobrir qui és, perquè estic segur que me segueix, estic segur que la princesa d'Astúries me segueix, estic intentant descobrir qui és i li tiraré una esca. Li diré, sé qui ets i si no vens a Menorca el dia Menorca, Divetres Ràdio, diré qui ets i que ets tu, i tothom sabrà qui ets. Mm-hmm.
Bueno, nosaltres, jo t'he de dir que des del dia Menorca ja tenim les declaracions del rei un cop s'hagi fet aquesta audiència privada amb en Fernando Murlà, són aquestes.
Hem xalat molt. Moltes gràcies.
Bravo! Ui, el rei León!
Va de Reis, tema 2.
Yo no sé si estás muy pedo lo vas a estar. Solo sé que estás en nuestro bar.
En nuestro bar. Bueno, Premi 2026 por el clima a la botiga de Mo. De totes Balears.
Mo, és un bar, no?
Referent.
És un bar, per això la cançó d'esbar.
Sí, però pues, bueno...
No és una botiga. Perquè
li han donat aquest premi pel seu compromís amb el compostatge, contribuint a la descarbonització del sector hoteler. I atenció, que és un premi regional, és a dir, igual que en Fernando, representa Balears, a on? El lliurament va tenir lloc a un acte celebrat en el Gran Teatre Príncipe Pío de Madrid. És a dir, tots són gent de Mo que se'n van cap a Madrid, o?
Enhorabona, sa botiga, però ho saps, que és un bar, no és una botiga.
Sí, vull dir, ho sé que és un bar.
Que podem anar-hi a fer un vinet, eh?
Sí, i tant. I a més, descarbonitzar.
Música suena. Descarbonitzar anant en el bar, no bevent vi.
Va, enrellat del rei.
Sí.
Enrellat d'un premi, d'un bar.
I ara toca.
I que m'ho hi queda, que m'ho hi queda. La nostra reina particular, na Chiara Oliver. Aquesta setmana, atenció, ha quedat el nombre 2 a la llista de discos més venuts d'Espanya.
No me diguis.
No fue real.
No, que, sí que és real. Silve, no dius que sí que ha quedat nombre 2?
No fue real, és el nom. És el primer disc llarg, havia anat amullant singles i ara ja, aquesta setmana, va treure, del 8 al 14 de maig, nombre 2 de tot Espanya Mundial.
Enhorabona, la nostra Chiara. Jo sempre la fem nostra, na Chiara.
I també una cosa a tenir en compte. El nombre 1 ha estat en Quevedo, que com sabeu és canari.
Sí.
És a dir, nombre 1, unes illes, nombre 2, unes illes.
Illa, illa. Molt bé, enhorabona, na Chiara Oliver.
Han tingut reines, han tingut bars...
Ui, no, espera't, que anem a tema 4, ja veuràs tu. Ara posa't bé, sèrio.
Y en estos momentos el presidente del gobierno español, don Pedro Sánchez, va a hacer unas declaraciones muy, muy importantes. Conviene que todo el mundo las escuche.
Ya es sábado, así que mis recomendaciones. De música, hoy opto por el jazz y de un fantástico pianista que se llama Marco Mezquida, su último disco, Táctil, y particularmente una canción que me ha gustado mucho, que lleva el nombre de una ciudad bellísima, que es Cádiz.
Muchas gracias,
Pedro
presidente.
Sánchez, gracias.
Bueno. Es veu que cada dissabte les seves xarxes socials fa unes recomanacions culturals i aquest dissabte passat li va tocar en el nostre, perquè també és nostre, sí. Marco Mezquida, seu darrer disc Tàctil, que és fantàstic, i aquesta cançó Càdiz, que jo no la reconeix perquè no he escoltat tot el disc, ho he de confessar, però si l'ha escoltat el president del govern, el guapo i el alt que és, segur que és bo.
Marco Mezquida és sempre bo.
Sempre bo, sempre.
És que ara no m'has posat aquí el nombre 5 i jo tinc un altre tema, però no li has posat el 5, per tant no puc dir tema 5, com ho he de presentar, si anem bé de temps.
El que ve a partir d'ara és... Ens hi queden un parell de minuts. Silve, endavant.
Idò, espera. Ens hi queden un parell de minuts. Silve, endavant.
Bé, que coses que us agraden. Celebrar jubilacions.
Ai, sí.
En Joan Campins, conegut com en Joan de les Truqueries, just després de Sant Joan, es jubila. Ell ha fet feina durant molts anys a la brigada d'obres i serveis de Ciutadella, una persona molt coneguda, en Joan de les Truqueries, i just després de festes, es jubila. Els seus companys ho van voler celebrar amb un dinar sorpresa. Bé, i més de 20 anys de feina, ara li toca gaudir.
I per fer de plàstica em molaria ser ric i jugar amb el Barça.
I que gaudeixi, molt en Joan Campins. Sí. Un altre, va.
Un altre, vinga, anem de formatges, val?
Ah, molt bé.
Perquè dilluns és qui compri el cupon dels cegos, el cupó de la 11, que s'hi trobarà formatges de Balears i una part ben important, evidentment, formatge de Menorca. Enguany, dilluns, el dilluns de 5 Ujama, de Pentecostés i la Virgen del Rocío, que tot s'ha de dir, els formatges de Balears seran per tot Espanya en forma de cupó de la 11.
Lentament, que la premsa es col·locada pacientment, que la premsa s'acelera i la història...
Molt bé.
I com que ja sabeu que jo faig mitja vida a Ferreries, he de fer referència a la fira de Sant Isidre que vam fer la setmana passada, i en el moment més emotiu de la fira va ser un homenatge que es fa cada any a una nissaga pagesa del poble. Enguany va tocar la família Barber-Fedelic, el José Barber i els seus tres fills, que durant més de 40 anys han estat al capdavant de llocs de Sant Patrici i Sant Gras. Ara li toca també la jubilació a José Barber, un dels fills agafa el lloc, per tant, la nissaga continua. Va ser el moment més emotiu de tots els actes d'aquesta fira de Sant Isidre, que, com podeu imaginar, Ferreries, bueno, de dalt de tot, eh?
Nissaga pagesa, capítol 1.
Podríem fer un colabrot, nosaltres.
Fet.
Colabrot a la menorquina.
Clar.
En Pere és el meu amant.
Oh.
Tu ets la meua dona.
Comencem bé, eh?
I en Jordi és el mossèn.
Opa, vale. Escolta'm, jo tinc una notícia.
Ai, vinga, sempre me surtes.
Me acaben de passar el primer nom del Menorca Music Festival en Barri.
Dius.
Barri B. És el primer dels noms, eh? Dimarts que ve n'hi haurà un altre, perquè veniran dient un poquet a poquet, i bé, aquest és el primer, i els altres són més coneguts, m'han dit encara, vull dir que...
Bueno, escolta, jo ara ja estic obligat a agafar Sant Google i cercar en Barri Bicot, qui és, que fa, quin tipus de música fa.
I aquesta?
M'he d'enterar de tot.
Aquesta?
Ah, és el que aquí sona.
És ell.
Mira, ja estic votant.
Però canta amb Naitan aquí, eh?
Ah, vale. Bé, jo, com que la setmana passada va ser Eurovisió i Espanya no es va poder veure, crec que li hem de fer el nostre particular homenatge a Ava Dancing Queen.
I tu aquest any, eh? Aquest any, res de res.
Aquest any ha estat magre, ha estat magre.
Pels fans però, d'Eurovisió, bueno, escolta'm, pels eurofans...
Va anar bé, Clara, va anar bé perquè van posar la Fira d'Escavall i la Fira de Sant Isidre perquè estiguéssim entretinguts.
Va anar bé, va anar bé. Espera, que avui ens entretindrem també, que en Pere té una conferència prou curiosa per recomanar.
Sí, a les 8 al Centre de Convencions d'Es Mercadal hi ha la xerrada Prou de matar cabres a trets, a càrrec d'un tècnic de control de fauna que plantejarà possibles alternatives a la caça.
Bueno, jo vos vull donar les gràcies per haver-me convidat un divendres més i només amb paraules d'un gran savi, gran perquè és molt alt, només vos puc dir...
Hem xalat molt. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, família. Bon cap de setmana. Tornem dilluns i ara anem a veure si li posem un nom a la sèrie on en Jordi fa de mossèn, en Pere de Man i jo de dona d'en Silve Pons. Per tant, tu ets el protagonista, no sembla?
Sí, sí. Jo li posaria sabors i olors.
Sabors i olors. Bona... Adéu, adéu.